migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, migdia COPE, des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres i posar el punt en l'atenció en la climatologia que ens espera ja de cara a aquesta tarda i pràcticament fins dissabte al migdia, amb una alerta per intensitat de pluja. D'entrada aquesta tarda de dijous hi ha alerta a tot el Pirineu i Prepirineu occidental, amb pluja, neu i amb un avís per intensitat de pluja, i a Terres de l'Ebre, tot el que seria Costa Daurada i Terres de l'Ebre. De fet, pot ploure, possiblement queda una mica més al marge la costa central, que quedarà nuvolat, algun plugim pot caure, però les pluges més intenses esperen aquestes zones que he dit, i és una qüestió que s'avança també demà divendres, on l'alerta per intensitat de pluja pràcticament s'estén a tot el dia, sobretot i contínuament al Pirineu central i Pirineu occidental, on la pluja i la neu seran més que presents. Tot això, aquest episodi de Conrad que se'ns tira a sobre, durarà ben bé fins ben entrat de dissabte. Així que molta atenció, eh? Molta atenció. Mireu, estem d'aniversari avui, dijous, fa 5 anys, va arribar el tsunami cruel de la pandèmia del coronavirus. I avui volem recordar i analitzar, sobretot de cara a futur i com s'ha d'aturar i actuar davant d'un escenari tan apocalíptic com inesperat que va ser i tràgic, no? Recordo les primeres entrevistes que fèiem sobre aquell virus que estava passant a Wuhan, a la Xina, i jo vaig parlar amb l'Hospital Clínic en aquesta, amb una doctora epidemiòloga reputada, que deia, bé, la manca d'informació era el que estava sobre la taula. Bé, no sabem exactament què està passant, sobretot perquè en aquell moment Xina estava molt tancada a donar aquest tipus d'informació, una qüestió molt, molt hermètica, i no se sabia ben bé què hi havia, quina simptomatologia hi havia i a què ens estaven enfrontant clarament, no? I ens deien que bé, tenia una simptomatologia molt semblant a la grip, i bé, tot això, quan va venir cap aquí, ja vam veure el que veia bé. Ens recordem amb l'espai de les residències, que van ser durament colpejades, que van quedar aïllades, sense protecció, davant d'un virus i una situació dantesca i mai plantejada, no? D'aquí una estona parlarem amb un d'aquests geriàtrics. Però abans, Sergi Tor, bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia, José Miguel.
Bé, tenim una notícia amb la Covid, ja que l'exconsellera de Salut, Alba Verges, i Josep Maria Argimon aniran a judici per l'endarreriment de les vacunes a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, Sergi.
Sí, tu parles d'aquests 5 anys de la Covid, que van deixar moltes coses, que ara en parlarem, però anem amb aquesta notícia d'última hora, perquè finalment el jutge ha decidit obrir judici oral contra Alba Verges i Josep Maria Argimon. Tot i això, hi ha un recurs ara presentat per les defenses dels polítics. La petició de condemna va ser pels sindicats a policials Jupol i Jusil per dos presumptes delictes, un delicte de contra els drets dels treballadors i un altre delicte de prevaricació. La petició de condemna és de 3 anys de presó, 15 anys d'inhabilitació i una multa de 72.000 euros. Els advocats a defensors ja han presentat recurs contra aquesta decisió del jutge i ara haurà de ser l'Audiència de Barcelona qui resoldrà aquest recurs i qui disposarà d'aquesta última paraula com a última instància judicial perquè si finalment hi haurà judici oral o no en contra d'Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Recordem que amb l'escrit de l'acusació s'acusava els dos consellers d'haver endarrerit el que era el procés de vacunació cap als membres de les forces de seguretat de l'Estat, com eren els policies aquí a Catalunya, de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Segons l'escrit de l'acusació, els dos polítics, en funció de les seves responsabilitats, van acordar la paralització de la vacunació dels funcionaris de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil destinats a Catalunya, que eren menors de 60 anys i que eren la majoria, quan en aquest cas les instruccions eren la seva vacunació amb la vacuna d'AstraZeneca als funcionaris.
Doncs, dit això, esperarem que com es desenvolupa la situació. El cas que d'aquest aniversari de 5 anys, recordo que un dels més colpejats van ser els geriàtrics. Ara anirem al geriàtric de Lleida, que van respondre d'una manera diferent, original, inèdita. Es van tancar amb els treballadors, amb els residents. Es van tancar allà, tots junts, per evitar contagis. I ho van aconseguir, les primeres onades. En parlem de tot això amb la Carol Mitjana, que és directora del Centre Geriàtric de Lleida. Carol, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Fem un record d'aquesta efemèride, Carol. Carol, d'entrada, tu com ho recordes, allò, en aquell moment que va esclatar tot?
Bueno, jo crec que ho recordo com ara, mirant així enrere, com ho recordem tots, no? Com algo molt surrealista, i al mateix temps, en aquell moment, doncs ens vam trobar la mateixa situació. Jo recordo que anaven sortint notícies de Xina, veritat, si no recordo malament, sí. Com algo molt llunyà, i pam, i de cop i volta ho teníem aquí. I nosaltres sí que vam tenir a les regis un mini preavís, no?, que una o dues setmanes abans anaven dient, ostres, potser que controlem qui entra, qui surt de la resi, no? Però com una cosa, com una mini prevenció, però clar, ja va ser un moment d'alerta que vam dir, ostres, a veure si això acabarà venint cap aquí. Però bueno, d'aquesta manera així, a grosso modo, eh? I sí, sí, va acabar venint, i recordo tal dia com avui fa 5 anys que nosaltres havíem pres una mesura que sumava, no?, crec que ens vam organitzar les jornades treballant 3 dies seguits. Ara mirant enrere dius, ostres, tampoc no és que fos la gran cosa, no? Però si estem 3 dies i no canviem el personal, és com que si algú s'ha de contagiar costarà més.
D'acord.
I quan va arribar el moment, no, que de tancament, de crisi mundial, jo vaig venir aquí a la resi a donar un cop de mà i em vaig quedar a dormir a la resi per ajudar els equips, perquè 3 dies treballant en una resi seguits és una feina feixuga. I des de la inconsciència, suposo, des de l'equip humà, des de la por, el desconeixement, i torno a repetir, la inconsciència, vam decidir quedar-nos mig equip a dins i no sortir fins que sapiguéssim alguna cosa. I així va anar.
No, doncs va ser, en principi, una decisió encertada, no? Perquè, bàsicament, després, en un futur, amb el confinament, és el que es demanava, un confinament, directament. O sigui, va ser una decisió prou encertada.
Sí, encertada i amb molta sort, eh? Vull dir que, imagina't, si qualsevol de nosaltres hagués estat contagiat i ens haguéssim tancat, haguéssim viscut la mateixa realitat que moltes residències. Però, mira, va ser la inconsciència, la voluntat de voler fer una cosa que creiem que està bé i que cap de nosaltres hagi estat contagiat. I aleshores, clar, al moment de blindar-nos, doncs vam crear el primer grup bombolla que vam viure en un oasi, i ens va permetre, doncs, tenir el temps, la consciència i poder-nos reorganitzar d'una manera diferent. Que molts altres centres que quan van voler fer-ho ja havia la Covid a dins.
Ja
es va viure d'una altra manera.
Carol, com van reaccionar els treballadors de la residència davant d'una mesura com aquesta? Perquè a vegades, clar, diu, no, ens tancarem aquí. Ostres, no sé si tothom està d'acord amb això.
Va ser una decisió voluntària. És una cosa que no pots demanar. Totalment voluntària. Vull dir, va ser ells mateixos. Jo crec que el fet de com ho van viure des de l'inici, el fet de que potser jo em quedés un parell de dies abans que ells, van decidir-ho ells. És a dir, mira, si tu vens, Carol, si tu et quedes, ens quedem. Però ja et dic, va ser una decisió voluntària i des de la inconsciència, i no sabíem el temps que ens hi quedaríem, perquè al final van ser 28 dies. 28 dies que no sé si ho recordeu com estava tot, no? Vull dir que, clar, van deixar les famílies a casa, no? És algo voluntari. No pots, no sé, si hagués sigut al revés, com hagués sigut. Ja. Va sorgir.
Clar, i la família què deia? Clar, la família dels treballadors, la teva, com reaccionar quan tu dius, no, em quedaré dins de la residència, en muntant un grup bombolla, sobretot abans de que esclatés totes les alarmes. Clar, la reacció ha de ser, què estàs dient, Carol, no? Suposo, no sé.
Sí, mira, jo aquest matí parlava amb el meu home i li deia, ostres, tu recordes que vaig agafar la maleta i vaig dir, mira, me'n vaig a la resi que em quedaré a dormir a la resi. I jo recordo que em va mirar com dient, on vas? Dic, sí, em quedaré a la resi. I per lo menos el cap de setmana, perquè així, i vale, pues, no sé, va ser una cosa molt, és que no et sabria dir, com molt normal, que era molt poc normal, però va ser com, jo suposo que com que el moment també era tan estrany, perquè tothom jo crec que estava un moment que no ens podíem arribar a imaginar el que venia després, que no érem conscients del que estàvem vivint en aquell moment.
D'acord.
No?
Sí, sí.
Després vam tenir molta sort també perquè, fixa't, vam ser el primer centre que es va confinar dins de la regi i els equips de treball, i des d'un primer moment es va viralitzar una fotografia a la qual entràvem, i després pues, es va fer molt seguiment, no?, de lo que estava passant aquí dins, i això també va, jo crec, donar aquesta força i a tot l'equip que es va quedar dins també li va donar aquest puix d'energia, de significat, i ens va acompanyar en aquest procés, que crec que és algo que també ens va ajudar molt, perquè si no doncs és normal que al cap de 5, 6, 7, 10 dies, doncs algú dels que estaven a dins hagués decaigut o hagués dit, ostres, me'n vaig. I clar, érem els justos per treballar cada dia, saps? 7 dies a la setmana, 24 hores, perquè és el que fèiem aquí dins.
Tu creus, en conclusió, i ara mirant en perspectiva, que s'ha après de tot això, sobretot en el model residencial i la manera de fer les coses?
Jo, a criteri personal i d'equip, crec que és una situació que no cal que la torno a viure mai més, però que ens ha fet millors professionals i sobretot millors persones. Totalment. Vull dir, crec que hem après moltíssimes coses. Només el fet de viure durant un mes dins la resi, amb les persones que viuen a dins la resi, tots treballant d'una forma horitzontal, que tots fèiem de tot, que vam escoltar d'una manera diferent a les persones que viuen a dins de la resi, que vam ser conscients de la feina que fèiem, que el temps ens va parar, no? Perquè sempre el dia a dia, saps que sempre anem molt ràpid socialment, a la feina, tot. Vull dir, va ser una situació totalment tan diferent i que ens vam veure les coses d'una forma tan diferent i que com a companys també ens vam veure i ens vam relacionar d'una forma tan diferent que jo sempre dic que el Covid, a part de millors persones, ens ha fet millors professionals. I ens ha fet veure el sector, per almenys a nosaltres, des d'una altra perspectiva, que era necessària perquè no es torni a repetir, eh? No vull que se'm malinterpreti, però que crec que aquesta situació ens ha fet millor, sense cap mena de dubte.
Doncs, Carol Mitjana, directora del Centre Geriàtric de Lleida, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per fer memòria de tot el que va succeir en aquell moment, molt amable.
Moltes gràcies.
Un plaer. És una d'aquestes situacions i d'aquestes actuacions el que ens explicava la Carol, que bé, per casualitat o no, però van encertar. Van encertar i possiblement això va salvar vides. Bé, de seguida parlarem de dubtes jurídiques amb la llei de segona oportunitat, però ara hi ha un què. Si jo baixo la veu, tu m'escoltes bé? Sí o no? O has de pujar el volum? ¿Te pasa que a veces necesitas subir el volumen de la radio? Mira, eso es señal de que algo no va bé. No. I és que amb l'edat, l'oïda, per facultats, hi podem arribar a aïllar-nos. Si notes que alguna cosa va malament, actua ja mateix. Truca al 937 40 47 i revisa gratis la teva audició a GAES. Confia en l'especialista. Confia en GAES.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un poco resfriado, pero muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad, que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90 y tantos% de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90 y pico% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres
demás,
abogada,
¿no?
Spain.
Eso
tú
es.
Tú eres abogada Spain.
Pues
si
abogada...
la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
Sí. Hace años.
Hace años, además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar, pues, la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval que había hecho del hijo, del nieto.
Y los bancos, pues ya sabéis que la ley de segunda oportunidad os puede echar una mano, es más, os va a echar una mano. Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
En res, arribarem a 2:15 del migdia. Recordo que totes les xerrades que hem fet aquí a la web del programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. I de seguida, després, un home feliç, un home però feliç perquè se'ns tira sobre la Conrad, la borrasca Conrad, que deixarà neu. Molta neu, un altre cop, una bona nevada a tot el Pirineu i prepirineu català. I això és una bona notícia sempre i quan no faci malament. Bona notícia per la neu i bona notícia pels embassaments. Així que les escapades amb el David Velasco, la neu. David, com estàs?
Doncs encantat. Això ho diu tu, año de nieves, año de bienes.
Ojalá, eh? Això és molt bo,
tant, eh? Està nevant força, Sierra Nevada està a tope, el sistema central també, els Pirineus, doncs, déu-n'hi-do. I, bueno, doncs aquests dies que encara ens queden de temporada s'han d'aprofitar al màxim.
Quan acaba la temporada?
Després de Setmana Santa, la setmana després. Hi ha algunes estacions que poden allargar una setmana més, però en general el 23, 24, 25 d'abril jo crec que serà la data límit.
Sí, més o menys, no?
El que és que últimament tenen tanta neu quan acaba la temporada.
Clar,
que podien allargar.
Que podien allargar. Això passa sempre en Setmana Santa. Jo recordo que una de dues, si nevava, doncs era cap a la muntanya, a fer esquí, i si no, anaves cap a la platja. Vull dir, era una cosa que no sabies exactament cap on anava.
El problema són els contractes que tenen amb la gent de pistes, i per tant això no els hi permet allargar més del que voldrien.
Clar, esclar, això com ho calcules? Ostres, és difícil de calcular tot això,
sí, sí.
Eh?
Exacte.
Doncs, David, fent-nos uns cinc cèntims ràpids que tenim avui a les
doncs
escapades.
Doncs mira, avui parlarem, en aquest cas, de la gent d'Aramont, parlarem del sistema del Pirineu Aragonès, en aquest cas, parlem amb la Maria Garmendia com a responsable de comunicació, també amb el Joan Enric Ferrer, perquè estan venent els esquís i les botes de la temporada vinent.
Ah, molt bé, mira. Sí.
perquè les tendes ja s'espavilen.
Sí, sí.
I a més parlarem de vins, com a complement, perquè a vegades quan puges cap al Pirineu la gent busca altres activitats que no només siguin les de la neu, i parlarem de la bodega Enate, en aquest cas, que està, doncs, per la gent que puja al Pirineu d'Osca, és una possibilitat de fer una aturadeta i veure una bona bodega.
Bé, està molt bé això. Ah, i el vi, amics.
I el temps.
I el temps. David, gràcies.
A tu.
De seguida us deixem amb ell i les escapades de la nom al David Velasco. Que acabin de passar tots una molt bona tarda.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Et vas comprar una barbacoa i la vas fer servir dos dies. El dia que la vas comprar i el del teu aniversari. I ara és al jardí, sense fer-la servir. El forn Miele de fa gairebé 20 anys és a la cuina. I el fa servir gairebé cada dia. De què ell no t'has cansat? Miele, electrodomèstics que sobreviuen a la rapidesa en què ens cansem de tot. Una vegada Miele, sempre Miele.
Vive una experiencia única en el Pirineo y las tierras de Lleida.
Naturaleza, cultura, gastronomía y 11 estaciones de esquí alpino y nórdico con más de 500 kilómetros de pistas para disfrutar con la familia o los amigos.
Lleida, todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.